Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, com esteu?
Doncs aquí fent números, perquè, escolta, cada vegada se'ns incrementen més el preu de les coses, incloses també les plataformes. Què ha passat amb Amazon Prime?
Bé, doncs que la notícia que portem avui és que, com gairebé tot, també puja de preu i que la quota anual d'Amazon Prime, la que ens permet tant gestionar enviaments de manera gratuïta de productes d'Amazon com també poder accedir al servei de vídeo de Prime Video, passa de 36 euros anuals a 49,90, és a dir, 40% més cars.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I incrementen serveis o són els mateixos?
En principi només parlen d'augment de preu. Els serveis seguirien sent els mateixos. Val a dir, però, que el servei d'Amazon Prime i per tant Prime Video, en aquest cas a Europa, segueix sent molt més barat del que és, per exemple, als Estats Units. Als Estats Units, pel mateix servei, estan cobrant $140 anuals.
Què dius? Dir,
gairebé 3 vegades més. També és cert que el catàleg que disposen a Prime Video i en aquest cas també Prime Music és molt més ampli que el que ofereixen per un tema de drets a Europa.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, seguirem amb el servei de que et portin les coses a casa, inclòs el cap de setmana, que això sí que és veritat que és un servei que un temps enrere no vèiem. I a nivell audiovisual, pel que fa a la plataforma, perquè clar, aquesta és una altra, Amazon Prime cada vegada veus més coses de pagament. No sé si això canviarà o es mantindrà, David, o anirà més el tema de pagar a part.
No t'estranyi que segons quins continguts hi hagi una segona barrera de pagament. Al capdavall, el producte Prime d'Amazon està sobretot enfocat a que la gent se subscrigui per fer les compres a Amazon. El fet d'anar-hi afegint serveis extres com és Prime Video o Prime Music o altres serveis que s'hi puguin anar afegint en un futur és més que res una cosa llaminera perquè la gent pagui aquesta quota anual que garanteix que després ells fan totes les comandes a Amazon de les compres online que vulguin fer.
Creus que poden perdre clients, David, amb aquest increment tan desmesurat de preu?
Doncs dependrà sobretot d'aquelles persones que utilitzen aquest servei de la logística gratuïta de Prime Video. Podríem dir, no, de fet ho he dit malament, no és logística gratuïta. Portar una cosa no és gratis,
no,
és logística subvencionada o subsidiada en aquest cas per Amazon, que ells t'ho porten a un preu molt econòmic, assumeixen segurament part del cost de portar d'aquest producte perquè obtenen una comissió per aquesta venda per un altre costat. Aleshores, en aquest afany que ells tenen de ser gairebé el monopoli del comerç online, doncs aquesta quota anual que fins ara era de 36 euros l'han augmentat un 40% i no ens estranyi que en mesos posteriors o l'any vinent encara pugi més.
Perquè clar, aquesta és l'única diferència, el tema de que et portin coses a casa és l'única diferència, no?, que hi ha respecte a altres plataformes, ara penso en les audiovisuals, perquè és clar, no sé si tenint en compte això, aquest increment de preus també pot ser extrapolable a la resta de plataformes que estan oferint contingut en streaming.
Sí, de fet, aquí als 5 minuts més hem comentat abans de vacances alguna pujada de preus de Netflix, per exemple. El que passa que normalment són pujades més lleugeres, pot ser d'un euro al mes o dos euros al mes com a molt. En aquest cas, clar, estem parlant, és un 40% més car del que era fins ara i això és el que ha sobtat una mica, però com deia, segueix estant molt lluny, per exemple, del que es paga a Estats Units pel mateix servei.
David, creus que això farà tirar enrere usuaris o, evidentment, quan ho fan, ja compten que la gent ja està tan acostumada que no ho deixarà per aquesta diferència de subscriure's?
Sí, segur que ells tenen calculat l'estimació de quina és la pèrdua que tindran per aquest augment de preus i també tenen assumit que cobriran aquesta pèrdua amb l'augment de quotes. És a dir, que econòmicament a final de l'exercici segur que hi guanyaran. Mm.
Bé, doncs escolta, ens haurem d'anar acostumant a aquest canvi de preu. A partir de quan serà ja una realitat, David? O ja doncs ens ho començarem a trobar a partir d'ara?
Sí, entra a partir d'avui, per tant, jo el que entenc és que les renovacions que es vagin fent a partir d'avui ja seran amb la nova quota.
Per tant, la gent que estigui subscrita, com que amb tots aquests serveis tens un apartat de compte i et diu quan tens la renovació, que estiguin al cas, no? Perquè en cas que no vulguin i hagin d'anul·lar-ho, facin abans, perquè entenc que això, com passa a tot arreu, és automàtic. Clar, llavors de cop sí. T'ho carreguen i dius, oi, d'on t'ha sortit aquest preu, no?
Sí, exacte.
A tenir-ho en compte.
Bé, normalment t'envien un correu que diu canvi de condicions, però jo diria que poques vegades tenim tendència a llegir-nos aquest
sí,
correu.
Sí.
Suposo que perquè com que t'envien tot el contracte i fa tanta mandra, ens n'adonem compte dels canvis quan mirem el compte bancari.
Sí, aquesta parafernàlia legal que ens trobem quan naveguem per la xarxa moltes vegades és un obstacle i el que fem és buscar la manera d'acceptar tancar-ho, però clar, estem vinculant-nos en un contracte, en aquest cas amb un proveïdor com pot ser Amazon i bé, com deies, la sorpresa arriba quan ve el càrrec al banc i dins ens adonem que és una mica més car.
Amb nosaltres en David Jané des de Volcànic Internet, des de l'estudi Volcànic avui. David, què ha passat a Uber? Perquè déu-n'hi-do el hackeig que han patit, no?
Sí, de fet aquesta setmana tenim un parell de notícies d'atacs pirates a dos grans companyies. Una d'elles, com bé deies, és Uber, que s'han trobat doncs, que de cop i volta les seves dades privades han quedat totalment exposades per culpa d'un atac d'un grup de hackers que es diu Lapsus. Intueixen, com sempre els hackers és difícil ubicar-los geogràficament, però la intuïció que tenen és que aquest grup de persones estarien ubicats entre el Brasil i el Regne Unit, i la manera com han aconseguit entrar en els sistemes d'Uber és a través del sistema de missatgeria corporatiu intern que fa servir Uber, és a dir, han aconseguit la contrasenya d'un empleat d'Uber amb aquesta contrasenya han pogut accedir a l'aplicatiu de missatgeria interna d'Uber i a partir d'aquí han pogut inocular aquest virus que ha permès hackejar el sistema i obtenir aquestes dades. Segons el comunicat que ha emès Uber, no han pogut accedir a dades tipus targeta de crèdits o correus electrònics d'usuaris, però bé, la trencadissa ja està feta i el que ha demostrat una vegada més és que en molts casos la pirateria va per davant fins i tot de companyies que són tecnològicament tan punteres com és el cas d'Uber.
Que entenem que un atac d'aquestes característiques, jo decidi, clar, he pensat en les targetes de crèdit, és a dir, entres per treure i rendiment econòmic, ja que és un tipus de servei de pagament i, per tant, els usuaris tenen assignats els seus mètodes de pagament. Entenc que no hi han arribat perquè no han pogut o perquè potser l'objectiu era un altre. Què en treus de treure, per exemple, noms i de gent que utilitza Uber?
Bé, aquí, al final, com hem comentat alguna vegada aquí al programa, el motiu que mou aquests grups de hackers a fer aquestes accions no és tant un rendiment econòmic immediat a base de robar això, no?, targetes de crèdits, com a poder-se penjar la medalla de que han pogut violar el sistema, han pogut accedir al sistema i bé, per això, penjar-se la medalleta. Més enllà d'això, Uber segur que té dades que són sensibles i més valuoses del que poden ser les targetes de crèdit dels clients, com pot ser informació de mètriques de la companyia, trajectes, algoritmes que gestionen rutes, etc. És a dir, que no només les targetes de crèdit serien un caramel pels pirates, sinó que hi ha altra informació que també pot ser interessant. I com deia, al final està el fet de penjar-se la medalleta i nosaltres som el grup de pirates que vam accedir a Uber.
Bé, abans hi havia pirates per mar, ara també n'hi ha per cotxes, oi? Escolta'm, David, això ha afectat el funcionament normal del servei? És a dir, un usuari ha notat que hi havia alguna mena de canvi en el funcionament habitual durant aquest hackeig o no?
No, és a dir, en el comunicat Uber insistia molt en això, no? En el fet de que el seu, les seves operacions habituals no s'han vist alterades per aquesta fuita d'informació, i bé, el que no és agradable, això una mica, si algun cop hem patit algun tipus de robatori, ja sigui al carrer o ens han entrat a casa, aquesta sensació, no?, que han violat el teu espai, i en aquest cas doncs les companyies tecnològiques sentir que han accedit als teus sistemes persones no autoritzades, doncs bé, significa que hi ha quelcom que s'ha de corregir, i no m'agradaria ser un dels enginyers responsables de la seguretat d'Uber aquests dies, perquè segurament estan fent moltes hores.
I parlant de hackejos, què ha passat amb el videojoc Grand Theft Auto 6? També s'han filtrat algunes imatges abans d'hora.
Sí, aquest és un dels títols, una de les franquícies segurament més populars de la indústria dels videojocs, i la notícia és que precisament també un grup de pirates doncs ha aconseguit accedir als sistemes de Rockstar Games, que és la companyia que desenvolupa aquest joc. Aquest és un joc que està en una fase, podríem dir, bastant primerenca de desenvolupament, és a dir, que encara falta probablement fins al Nadal d'aquest any, no, sinó el Nadal d'any que ve no està previst que surti. Però vaja, han pogut accedir a molt material gràfic, visual del joc, que permet, doncs bé, elucubrar sobre quin serà el guió, quins són els personatges. Per exemple, la ubicació d'aquesta nova versió de Grand Theft Auto tornarà a ser la ciutat de Miami, i bé, algunes funcionalitats i algunes característiques d'aquest videojoc que evidentment la companyia no volia desvetllar tan aviat, i que bé, han hagut d'emetre també un comunicat dient que sí que confirmaven que els havien accedit als sistemes, que s'havien fet públiques, que el que s'havia fet públic sí que era material del joc, i bé, que posarien els mitjans possibles per evitar que es difongui aquesta informació, però bé, com sabeu, la xarxa és intentar evitar que es difongui és posar portes al camp, i aquests vídeos ja han circulat doncs per tot arreu.
David, què els hi suposa? Perquè en el cas de les pel·lícules, per exemple, no, ja sabem que també es blinden des de fa anys, sobretot les grans superproduccions, per evitar filtracions, per evitar spoilers, etc. No? En el cas del videojoc, que es filtri, en certa manera també és publicitat, no? Entenc que no es deu voler que es desvellin coses si han de ser després una sorpresa, però no crec que es filtri faci que la gent no compri el joc, ha arribat el seu moment.
És complex, eh? Evidentment, quan es parla d'això, el valor mediàtic que té aquesta notícia és gran, però perquè ens fem una idea, les accions de la companyia van caure un 6% a la borsa dilluns, el que reflecteix que realment és un cop per a la companyia. Entre altres coses perquè si no se sap molt bé l'abast d'aquest pirateig, és molt possible que hi hagi codi font del propi videojoc que hagi quedat exposat, i que això obligui a reprogramar certes àrees o certes funcionalitats del joc per no... Clar, si aquest codi s'ha exposat i d'aquí un any i mig, quan el joc surti al mercat, hi ha uns pirates que poden alterar... Penseu que aquests jocs la majoria de gent juga online. Aleshores, si hi ha algú que, per posar un exemple, que té la possibilitat de vendre monedes del joc d'una manera d'economia submergida...
clar, i de xarxa profunda...
Clar, sí. Clar, vull dir que és...
És a dir, que aquí darrere hi pot haver-hi, més enllà de filtrar-se a l'estil spoiler, per entendre'ns, no?, una mica com seran els gràfics o quins personatges hi hauran, aquí darrere hi ha molt més, hem d'entendre, si són... perquè, clar, en el cas d'una pel·lícula, com a molt, fas spoiler i tampoc farà que ningú no vagi a veure-la, però en el cas d'un joc online i amb diners, aquí la cosa es complica.
Clar, exacte. És a dir, penseu que ara el gran volum del negoci en el món dels videojocs ja no és el fet de vendre el joc, sinó és tot el que després els jugadors compren en aquests mons online, quan juguen, bé, doncs, totes les opcions de personalització, totes les capacitats de poder jugar online. Aleshores, que el mecanisme, que el codi que gestiona tot aquest joc online estigui exposat, doncs és un risc a la línia de flotació del negoci que suposa aquest Grand Theft Auto. I com deia, molt probablement s'hagin de reescriure grans parts del codi, i amb el cost que això suposa en diners i en temps.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. David, a través del 682-900-600 tenim un missatge d'un usuari que diu que el seu mòbil l'està advertint des de fa uns quants dies de que té unes quantes claus d'accés que han estat vulnerades. Diu, què he de fer?
Canviar contrasenyes. Això ens sentiu tant en Jordi com a mi quan venim aquí al programa, sempre ho diem, que les contrasenyes, i sobretot la contrasenya del correu electrònic, l'haurien de canviar cada 2-3 mesos, com a molt. I sempre fer servir contrasenyes complexes. Contrasenya complexa vol dir que tingui lletres minúscules, majúscules, números i signes de puntuació, que sigui impossible de recordar. O sigui, l'haurien de portar o bé amb un programa gestor de contrasenyes, o si la portem escrita, que no es pugui identificar que allò és la contrasenya del servei de correu electrònic o d'algun altre servei. Quan una gran companyia, com és el cas que explicàvem fa uns moments d'Uber, pateix una fuita de dades, primer, estan obligats per llei a notificar-ho, i el fet de que notifiquin això vol dir que tots aquells usuaris que tenim un compte, per exemple, a Uber, ens arriba una notificació com la d'aquesta oient que dieu, de que hi ha hagut una contrasenya nostra que ha quedat exposada. Aleshores, l'hem de canviar. Per tant, insistim, les contrasenyes com els Kleenex, poc un ús i canviar-lo.
M'ha agradat això, sempre les comparatives de David Gené són per emmarcar, David, una abraçada gran, et sentim al Matrix i ens tornem a sentir aquí els 5 minuts més la setmana vinent.
Igualment, una altra
adéu,
pausa.
Adéu, bon dia, bona hora.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.